El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 18 minuts, comença aquí la tertúlia del gall del monestir a cuat.cat, al 91.5 de la FM, en companyia avui de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picornell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens falta la senyora del matí, la Lourdes Dalmau, esperem que arribi, que aquí fins a les 10 té temps de dir la seva en aquests moments compartits que, de ràdio que tenim aquí a la ràdio municipal.
Està bé això, la senyora del matí m'ha agradat, no?
Com?
La senyora del matí.
La senyora del matí, ja ens agradaria tenir-ne més.
La senyora de la tertúlia.
De la tertúlia.
Tenim el jove del matí.
El jove.
Tenim el... no tan jove, però Déu-n'hi-do del matí.
I el sènior.
I el sènior del matí. Exactament.
Escolteu, el tema Barça. Sou dels que avui heu vingut molt contents, preocupats, us és indiferent el resultat del dissabte?
A veure, jo indiferent no ho soc.
No.
Preocupat gens, ni mica. Content. Home, m'alegra l'alegria col·lectiva i em sembla molt bé. Però jo ja, Maria, ho sabeu aquí en aquesta casa, jo sóc bastant crític amb el tema del futbol. Sóc bastant crític en el sentit de que a mi personalment, i ja sé que això no agrada a moltíssima gent, moltíssima, em molesta molt... Em molesta molt aquesta èpica muntada al voltant d'un club de futbol que té un pressupost de 1.500 milions, un deute de 423 milions, i que tots els seus jugadors, o la majoria d'ells, són, doncs, mercenaris. Mercenaris comprats amb un bon preu, que juguen estupendament bé, que fan un gran futbol, però en definitiva és això. Llavors, muntar l'èpica nacional sobre un club de futbol a mi em molesta moltíssim. Dit això...
Lluís, content.
Perdó, amb un afegit. I amb un Qatar Airways posat a la samarreta. Eh?
Sí, sí, sí. Això ho han... De fet, es critica precisament ara moltíssim després del tema de l'estat islàmic i el suposat finançament.
I abans,
però dic que ara recuperàvem doncs, precisament aquesta polèmica, malauradament, per les notícies que arribaven des de França. Lluís, content?
Bueno, jo estic content perquè només veient la cara del Ronaldo jo ja disfruto, o sigui, jo sóc així de sàdic, o sigui, m'agrada veure com segons qui pateix, m'agrada molt. No sóc futbolero, però bueno, un partit així, ara estic totalment d'acord que això que s'ajuntin coses amb el Barça, amb el país i tot això, siguent el que hi ha al fons, pues no m'agrada gens, però bueno, així estem.
Jo preocupat gens, molt content, diguem, de fet. O sigui, si el resultat hagués sigut al revés, diguem, potser sí que estaria preocupat, però en aquest cas, doncs, perfecte. A veure com està el Barça també després del Mundial de Clubs, diguem, no? Perquè l'any passat, que el Madrid va guanyar el Mundial de Clubs, també va arribar al desembre amb un estat de forma excel·lent, diguem, i després va caure. Per tant, esperem que aquest estat de forma, aquest estat de gràcia, perquè, en fi, fa bastants partits que el Barça ens està molt i molt bé, doncs no s'espatlli doncs, després del Mundial de Clubs. Però, en fi, estic molt content pel resultat de dissabte i estic molt content també pel resultat de diumenge dels Minyons, no? Que van descarregar el primer 4-10 de la història, que, en fi, que no és que s'hagués intentat poques vegades, que s'havia intentat, em sembla que un parell de vegades, sinó que no havia anat, vaja, gens lluny, i aquest el van descarregar, diguem, no? Per tant, en fi, jo que soc doncs de la zona no tradicional dels castells i en fi, bastant doncs, simpatitzant els Minyons, doncs molt i molt content doncs, per ells i pel que suposa això.
Em sembla que ha sigut a les quarts de 8 del matí que ha començat a baixar, que estava levitant.
Sí, que estava levitant.
Des del dissabte el
Bernat... Doble eufòria, no?
Anava volant. I ara, just aquest matí ha començat a baixar una miqueta, i ara s'ha assegut.
Ara tenim ja el que seria... Aturem la temporada de Castells, si no recordo malament, fins a la primavera ja no tornarem a tenir...
Bueno, fins en el nostre cas, fins pels voltants de Sant Marí, que és la nostra primera actuació, diguem, 3 de març. No sé exactament com cau, diguem, però aquell cap de setmana ens fem la primera actuació i en fi, s'espera una temporada vinent, en fi, absolutament espectacular, perquè a més és any de concurs de castells, els anys doncs parells són els anys de concurs, i per tant, si el nivell d'una temporada no concurs, que normalment s'acostuma a dir doncs, que era una mica més baix, doncs ha sigut el que ha sigut, en fi, l'any que ve, doncs això. Jo avui al matí feia una reflexió, que és que el divendres els castellers de Sants, que en fi, hem actuat, doncs, els Sant Cugat, hem actuat moltíssimes vegades amb ells, hem vingut aquí, hem anat allà, hem vingut per Festa Major. Ells venien aquí quan, en fi, no fa gaires anys, a fer els castells que fem nosaltres ara, no? 2, 3, 4, 8, i portàvem els castells de Sants perquè eren molts bons castellers, amb un molt bon nivell, etc. No? Doncs aquests, els castells de Sants, que fa 4 dies feien el que fem nosaltres, a l'assaig va començar allò, a fer proves així, doncs ara com va, una prova de 3 a 10. Òbviament, no estic comparant-me, diguem, a nivell de Sant Cugat amb el nivell de Sants, diguem, no? Però sí que il·lustra on érem fa uns quants anys i on som ara, no? Des de l'any 2010, actualment hi ha un centenar de colles, però això ha crescut espectacularment des de fa 4 anys, diguem, no? Perquè fa 4 anys en teníem 60-70, diguem, no? Molt bé, des de l'any 2010, 46 colles han superat el seu nivell. O sigui, han superat el seu castell rècord, no? I any rere any, i hi ha colles que fa molt poc que han nascut i que en fi, pintaven a ser colles petites, etc., que estan en un nivell de castells de 7 boníssim per atacar els castells de 8, no?
Els Gausacs, Sant Cugatencs, tancaven, dèiem, potser
la millor temporada
amb aquest 5 de 8, aquí el 15-16 de novembre, sí, aquí, sí. I per tant, doncs, augurem una molt bona temporada l'any que ve.
Vam dir que la millor temporada, perquè la vam acabar, doncs, la millor manera que es podia acabar, que és descarregant la catedral dels castells, que és el 5 de 8, uh-huh. I el Pilar 6, diguem, no? Però encara que no els haguessin descarregat i encara que no ens hagués anat bé, la temporada que hem fet, en fi, és la consolidació... Bueno, en fi, d'una consolidació brutal, inimaginable, fa un any i mig, no fa 5 anys, no, fa un any i mig, fa un any, no ens podíem imaginar portar els castells de 8 a totes les places gairebé on hem anat, diguem, no? Per tant, en fi, que aquest, allò, aquestes pedretes que hem anat posant, doncs, amb el 3 i amb el 4 a 8, doncs, ens, en fi, ens marquen el camí de cap on seguir, per tant, en aquest sentit, en fi, molt
doncs
content.
Doncs una última cosa sobre els castells, precisament aquest dissabte a cugat.cat, fem una història, ja sabeu que cada any muntem, ara saludem la Lourdes que està reclamant aquí, molt bon dia.
Tots hem parlat dels castells, bon dia a tothom.
És només un apunt que també, per ser una mica corporativista, tant dels Gausats com de Cugat.cat, aquest cap de setmana, el dissabte, al migdia muntem una història de la nostra postal de Nadal, que ja sabeu que des de fa uns anys intentem sempre fer una cosa diferent. El claustre, ja convidem aquí a tothom que hi vulgui.
Fareu un castell vosaltres.
Això, intentarem muntar un...
Qui farà d'enxaneta?
Ai, qui farà d'enxaneta? Això ho hem de decidir, però...
No m'ho perdo.
Des d'aquí ja els convidem, ja hem anat anunciant a través del diari, de la ràdio, doncs, que estem muntant aquesta activitat, i amb el suport, jo crec que hem d'estar molt, molt, molt agraïts des de Cugat.cat als castellers que s'han sumat i que són protagonistes d'aquesta Nadala, i que des d'aquí doncs, els convidem. Si tenen una estona aquest cap de setmana, ja sé que hem acabat temporada, però també els castellers s'hi sumen.
Quina alçada penses anar, tu?
Home, entenc...
En veritat, l'arbre va quedar molt bé, eh?
Sí, aquest any quedarà encara més bé, ja veuràs.
A mi m'agradaria opinar sobre els castells, i a més seré la veu dissonant, perquè, clar, jo vaig veure la imatge de 10 de 4 en folre i manilles,
4 de 10,
i em vaig esgarrifar. Jo vaig pensar, si la meva criatura hagués de pujar allà dalt, de cap de les maneres ho permetria. Què fa, 15 metres, allò? Més! I llavors, espera, sí, que en aquell moment, 15 metres, si cau, aviam, si dius, cau lliscant i tot el que tu vulguis, m'esgarrifa. I llavors, clar, en una festa on hi ha moltes persones i participen, tots fan pinya, tots s'apreten, però jo se'm posen els cabells de punta pensant com ensagen això. I si la meva criatura amb 4 persones al costat m'hagués de pujar fins dalt. Doncs mireu, ho he dit ja altres vegades, no? Potser no cal tant.
Bueno, potser
no. On ens aturarem?
No ens aturarem.
Això que diu la Lourdes té raó, molta gent diu, i quan s'aturarà això? Quan...
Clar, quin és el fa uns quants anys, sí que semblava molt lluny, no? El moment en què estem ara, perquè fer doncs, dos construccions de 10 en una actuació era, bueno, fins ahir, absolutament impensable, fins ahir mateix, sobre la por, diguem, no?
De
on ens aturarem. Clar, és important, allò, a nivell de pedagogia, els castells són molt segurs. És a dir, no, en sèrio, o sigui, ja es fan no sé si... No voldria exagerar, però uns quants milers de castells a l'any, i cau un percentatge baixíssim, més baix, bastant més baix no sé si del 5% o una cosa així, molt més baix, diguem, estem parlant d'un 2%, no sé exactament xifres exactes, diguem, no? Però hi ha molts estudis, doncs, que afirmen que és molt més perillós practicar el futbol, però a nivell amateur, també, és molt més perillós practicar el futbol, practicar qualsevol esport, o anar a esquiar, que no pas...
No esquiar, per suposat, també ho trobo. Fer
castells.
Jo suggereixo a les Sant Genetes els hi posin, sabeu, quan aprenen a fer escalada, que les pengen i d'una grua, sí. Per si cauen, sí, almenys per si cauen.
Home, si arriben a torres molt més altes, potser
es comencen. Hi ha una cosa destacada dels minyons, hi ha altres colles que no, hi ha altres colles que diuen, anem a provar aquest castell a veure si va, i anem a carregar. I tiren amunt, carrega, cau. Els minyons es caracteritzen per fet, i moltes coses ens caracteritzem per, si no tenim un castell, no el tirem. Si no sabem amb molta certesa que anem a descarregar, no el tirem. I el castell, o sigui, el castell, el 4 de 10, que és d'una envergadura i d'una complexitat brutals, no es pot tenir mai la certesa que el descarregaràs, però si el van tirar com el van tirar, és perquè sabien que l'anaven a descarregar. Perquè si no estàs convençut d'allò que vas a fer, totalment ja s'avança.
Sí, però segur, per molt convençut que tu estiguis, segur que tu fas una prova, dues i tres, i deuen caure moltíssimes
coses. No.
Però vaja, és igual.
No.
Vull dir, igualment, jo m'imagino que...
Igualment el tema de seguretat també ha evolucionat moltíssim a nivell dels castells.
Però igualment, els assaigs no es cau gairebé mai, diguem, mai. Nosaltres aquesta temporada, no sé si ens ha caigut un o dos castells, i hem fet més de 15 actuacions.
I quantes persones hi ha a l'entorn fent pinya?
En el cas del 4 de 10, per exemple, diuen que...
No, allà sí, dic quan ensegeu.
És que és diferent, bueno, ja t'ho explicaré, diguem, però hi ha dues maneres d'assajar els castells, diguem, i vas molt, molt pas a pas, diguem, no? És a dir, tens, nosaltres el 5 de 8 hem estat, doncs, posa-li un mes i mig assajant-lo de veritat, diguem, i abans no hem col·locat, doncs, tota l'estructura, hi ha hagut moltíssimes proves, llavors vas fent pas a pas, diguem, no? El pilar de 6 és cosa el mateix, el pilar de 6 ha anat pujant centímetre a centímetre, com qui diu, diguem, no? Llavors, un dia fins aquí, ha anat bé, vale, baixes. L'altre dia repeteixes el del dia anterior perquè per no tenir insults, no? I ho tornes a provar un altre dia, Bé, quan has assolit aquest castell, aquest nivell de pis, diguem, puges una mica més, però una mica més, no això.
No em fas canviar d'opinió, no?
Els castells no
I
cauen.
Del Barça?
Oi, del Barça. Me'n vaig anar a veure, jo pensava molt animada, amb els avis del centre residencial Cugat Natura, que és el meu pare, vaig pensar, aniré amb els avis, no? I
tal. Ah, molt bé.
Sí, però no em vaig desil·lusionar moltíssim perquè només hi havíem quatre. Jo pensava que estarien allà tots els avis, no sé, cridant, i jo, pues, la que crido més, perquè jo crido, no me n'adono, és visceral, flash. Però m'ho vaig passar molt bé. Em va faltar aquell, no li va passar el Munir al Piqué, que marqués el Piqué i hagués estat brutant, no? Però vaja, vaig disfrutar molt, realment estan fent un joc, jo trobo magnífic, que es va veure un nivell superior al del Barça i bueno, molt bé.
Molt bé, doncs, aquests eren dos apunts que teníem aquí dels castellers amb aquest final de temporada, amb els minyons, en aquest cas, doncs, amb aquest 4-10 espectacular, i el Barça, que va quedar amb aquest 0-4 davant del Real Madrid.
Bueno, perdona, i també em va agradar molt, no, el fet de que aplaudissin a l'Iniesta, no?
Sí.
Vull dir... Va fer un golaç.
Home, era el que podíem aplaudir. Eren el que podien aplaudir, entenc, en aquell partit.
Sí, bueno, però quants cops, per exemple, aquí a Barcelona s'ha aplaudit a un jugador d'un equip visitant. Ja no del Madrid, d'un equip visitant. I quan es va el bon joc...
Té connotacions diferents.
Vols dir, no ho estaven?
Per això dic que jo crec que aquests aplaudiments fan més mal al Real Madrid que no pas en gratitud o agraïment a l'Iniesta.
I aquí hem estat sempre contents, no? Vull dir, no.
No entrarem a això perquè això és rivalitat i és esport.
No, jo no, precisament l'esport és això, veure un bon joc i saber reconèixer-lo.
Bé, no ho sé què dir-te. Perquè hi ha gent molt... No, ho dic, perquè hi ha gent, com tu deies, molt visceral i molt fanàtica del seu equip i tampoc li has de demanar... doncs una distància...
No, però no té res a veure, jo ja et dic,
i això es comprova també als mitjans de comunicació, qui són d'aquí i aquí donen suport.
Però,
sense moltes vegades tenir en compte això que tu dius d'un mitjà de comunicació que fa anàlisi, no? Moltes vegades que no té en compte precisament algunes valoracions.
Perdona, com ho has dit? Fa què?
Anàlisi interessat, no ho havia acabat tot.
Anàlisi
interessat, no
ho havia acabat tot. Ja comencem amb els mitjans, que dolents que som.
No.
No
ho dic només amb...
Tira la pedra
i... No ho dic només amb el futbol.
No, jo estic molt a favor dels mitjans, són els únics que diuen les coses.
Però això de l'Iniesta pot tenir connotacions diferents, diguem-ne.
Per si te les prens, jo em prenc les que em convenen i jo dic, Tíngulas va fer des de fora de l'àrea, pam, un xoc.
Si mai la selecció catalana juga al Mundial i un jugador català que juga al Madrid marca el gol que ens fa campions del món, doncs jo també l'aplaudiré al Camp Nou, diguem, no? Però, jo no sé, d'entrada fa molts anys que el Madrid no va fer un gran partit.
Tu consideres que el senyor Iniesta, que porta aquí tota la seva vida, no és català?
Sí. Ah. No, que no.
No,
però juga amb la selecció espanyola, no?
Sí, i també d'altres...
Sí. Bueno, sí, però l'Iniesta va ser qui va marcar el gol que va donar el Mundial de Futbol a això.
Ja és la prehistòria.
No, sí, d'acord, però l'Andrés Iniesta, allà on va se l'aplaudeix.
El Xavi també se l'estimaven. Sí. De la mateixa manera, amb la mateixa intensitat.
No va marcar el gol.
Aquestes matisacions per mi estan d'anys. Hem d'aplaudir el bon joc.
Que després diuen que el futbol acapara tota l'atenció dels mitjans i anem a parlar altres temes. Jo no sé per on començar, perquè he tingut un cap de setmana fos interessant a nivell internacional, interessant. Per exemple, Argentina, amb aquest canvi que hi ha hagut, diuen, no?, al final d'aquests 12 anys de peronisme, encatxalat per la presidenta Kirchner, i ara, doncs, Mauricio Macri ha estat escollit president de la República de l'Argentina. Diuen, doncs, segurament... m'ha agradat un comentari que he llegit, que vaig llegir, que sí, deien que els conservadors no tornarien a governar mai més a l'Argentina, després del Corralito. Recordem que el president que hi havia en aquell moment va fugir el 2001 en helicòpter, sí, aquella imatge va quedar gravada, i diuen, doncs, que el poble castigaria per sempre menys, doncs, a aquest partit. El que ha passat, segurament també en una època, una dècada, una mica més d'una dècada, que tampoc ha estat gens difícil governar Argentina, finalment han decidit acabar amb una etapa amb l'alcalde de Buenos Aires, elegint-lo com a president, i que es pot transformar molt la imatge que teníem ara d'aquest cercle a Sud-amèrica, amb una tendència a l'esquerra, doncs, que governant la majoria de països, sembla que això començarà a canviar, i que això pot suposar també un canvi a nivell internacional força interessant, Eduard, per exemple.
Bé, jo volia remarcar dues coses. La senyora Kirchner, doña Cristina, va intentar en el seu moment canviar la llei que prohibia la nova presentació.
La reelecció.
Després de 8 anys no ho va aconseguir, sinó en aquest moment, amb quasi seguretat, probablement tindríem altra vegada la renovació del senyor Kirchner. Voldria remarcar també que kirchnerisme no és exactament peronisme en el sentit entès com s'entenia en el seu moment el peronisme. També voldria remarcar que l'Argentina realment és un país, tots els països són singulars, tots tenen les seves característiques, però l'Argentina té una característica per mi a destacar de la resta de Sud-amèrica, i és que és un país de l'uvió d'espanyols, italians i jueus sefardites.
Alemanys.
Que Déu-n'hi-do, jueus sefardites, bàsicament.
No, i també gent que es va escapar de la Segona Guerra Mundial i se'n va anar allà amb un canvi d'identitat per no ser perseguit i acusat, no per ser jueu, sinó per ser nazi. Sí.
I llavors, vull dir, totes aquestes característiques han fet... Molta gent no recorda que una de les primeres atemptats brutals contra una sinagoga va ser a Buenos Aires, amb milers d'afectats. Bé, dit tot això, Argentina té una característica que és uns urbanites d'un gran nivell cultural, les grans ciutats, i unes grans zones sobretot ramader i agrícola, brutals. Té unes característiques molt especials. Jo penso que el fet de que tu comentaves abans que es pensaven que no hi hauria el canvi aquest, i això si ho veiem a la història de qualsevol país que funcioni més o menys democràticament, és el contrari. O sigui, el que hi ha sempre és una roda, llavors hi ha un esgotament d'un grup determinat, i automàticament es passa, i però al cap d'un temps la gent necessàriament demana que hi hagi un altre canvi, i a vegades inclús jo penso que no és del tot en resposta al que ha passat, sinó una mica quasi com una inèrcia sociològica, política, etcètera, el que vulguis dir. El personatge que ara serà president i el seu grup, perquè no s'acaba només el personatge, és també un populista, en el sentit de que ha sigut president del Boca Juniors, ha sigut alcalde de Buenos Aires de molt temps, i com a conseqüència és una persona que en aquest sentit té un arrastre popular considerable, perquè diguin que és de dretes i tal. Perquè la senyora Kirchner d'esquerres a esquerres no ho ha estat mai, eh? Encara que diguin que vulguin, d'esquerres no ho ha estat mai. I d'esquerres en el sentit estricte de la paraula.
A ella li agrada creure-ho.
A ella li agrada creure, i a molts dels que diuen peronistes i surten allà, doncs, cantant també. Pues que els escamisados que criaven a l'aire Duarte de Perón eren més aviat tirant cap al feixisme que no pas cap a l'esquerra, però bueno, en fi, hi farem.
Bueno, és que el peronisme, bueno, no entrarem a analitzar el peronisme.
Ja.
Llavors, incongruències de...
Quin canvi pot haver-hi? Mira, en aquests moments, canvis al marge de segons quines línies de funcionament de tipus econòmic, no n'hi ha cap. És a dir, hi haurà els canvis, o hi ha les petites modificacions que el germà gran, en aquest cas Estats Units, de la zona, els deixi fer. I jo el que confio és que no vagin pitjor de com anaven i que no torni altra vegada a situacions anteriors, corralitos, etcètera, que no ho crec.
Lluís.
Bueno, jo el que diria d'Argentina, el que em sembla a mi, és això, bàsicament les grans diferències que hi ha de les ciutats i del resta del país, i això, pues, bueno, això porta que hi hagi uns canvis, que es vagin això, vull dir, uns substituint els altres, canviant.
Canvi de cicles.
I bueno, ara s'hi ha tocat aquest senyor, bueno, és el que estava dient l'Eduard, no? És un tio, jo crec que molt populista, i que espero i desitjo que aquest país se'n surti perquè ho tenen difícil, vull dir. I, però és això, tampoc, jo crec que els països tampoc ara aquest moment hi ha uns blocs molt econòmics molt ben muntats, i bueno, faran el que es deixa que es facin, i puto, o sigui que no, tampoc hi ha gaire més per dir.
L'estat espanyol pot fregar-se les mans? Es poden recuperar posicions el que s'havia perdut a nivell empresarial a l'Argentina amb el govern de Kirchner, que havia perjudicat algunes empreses espanyoles? D'altres no, però algunes sí. No sé si des d'aquí algunes empreses deuen estar...
Econòmicament no hi haurà empreses que deuen estar molt contents, clar que sí.
Bueno, jo opino una mica diferent amb el que dèieu. Jo crec que el gran populisme era el govern de Kirchner, no? Vull dir, ells són els que van obrir, per exemple, Argentina, tots els països tipus Venezuela i tal, amb un discurs doncs que estava en aquesta línia. Llavors, no oblidem que fins i tot últimament va posar de ministre d'Economia un amic del seu fill perquè eren amics, no per les seves potser capacitats i aquestes històries. Bueno, aleshores...
Del Banc de l'Argentina, em sembla. No, de ministre.
Sí. Saps allò? Dius, aviam, un conjunt d'interessos, I, per exemple, amb el que deu amb les empreses espanyoles, és que això Argentina ja ho havia fet abans amb els americans, no? Els americans van anar allà a ubicar-se, a invertir, tal i qual, aleshores, en un moment donat, van pensar que se'n podien aprofitar de totes les inversions que havien fet els altres, i, en certa manera, van haver de marxar. Van haver de marxar els americans, i els espanyols van pensar, aquesta és la nostra, anem a aprofitar aquest espai que ens ha deixat, i van desembarcar pensant que ens aniria bastant millor. I la realitat és que últimament ho estaven passant bastant magre. Per exemple, en quant a les importacions, o sigui, Argentina a l'hora d'importar posa unes traves que timores, en quan són els... Fins, no sé si, si inclús hi havia un determinats nivells
havien
que estava prohibit.
Havien decretat una espècie de proteccionisme amb, el, amb els productes interiors.
Dir, la gent es va empobrir molt. Jo me'n recordo, vaig estar precisament en l'etapa del Corralito, allà a l'Argentina, no? I una mica me'n feia creus com un país que es veu abundant i ric i poderós havia de tenir a la gent que no tenien diners ni per pagar els medicaments. Vull dir, era una situació penosa i no crec que s'hagi recuperat molt massa amb el govern de la senyora Kitcher. Allò que explicàveu, no?, de l'atemptat a la sinagoga i el tractat que va firmar, no?, amb Iran, diem-li, com una mica posant-se d'acord amb la denúncia. De fet, aquests dies, penso, ella ha estat la senyora Pilar Rahó, la nostra amiga catalana,
sí, fa,
no?, i crec que ha armat un escàndol de bastant important. Ha armat un escàndol bastant important perquè jo no comparteixo ni molt menys totes les coses que diu la senyora Rahó, però amb determinats temes, com és el tema dels jueus, sí. I el s'hi va deixar anar ben lleugeres. O sigui que el tema d'Argentina, jo penso que almenys un canvi ens obre la possibilitat que hi hagi una altra manera de governar. I sobretot això, diu, bueno, és populisme perquè havia sigut president del Boca. Aviam, populisme no és ser conegut, sinó el populisme és la pràctica de determinades accions, no?, que són encaixades per la gran massa de la gent com una cosa bona per ells. Això és populisme.
Que passa és que jo crec que...
No s'ha conegut.
Entenent-se també a nivell mediàtic, jo crec, perquè sempre ha tingut una altaveu i ha estat una persona curiosa.
Però això no és populisme, això és ser popular, que la gent el coneix. Una cosa és ser popular i l'altra practicar un populisme.
És que semblava com si jo abonés a la senyora Kirchner i em sabia que pigués greu el canvi. I ni abono a la senyora Kirchner...
No, jo no entès això,
No, però sembla que l'al·ludes...
No, jo simplement matisant el tema de les...
Jo que dic és que aquest senyor, potser populisme no seria la paraula, seria popular, que vull dir que és igual, si tant li fa, si efectes de la realitat dels treballadors i de la classe mitjana, aquesta classe mitjana urbana que deia jo, de l'Argentina, és que els és absolutament...
Bueno, jo penso que
és absolutament igual.
La classe treballadora amb unes polítiques liberals n'hi ha que pensem que poden funcionar millor, no d'altres maneres.
Bueno, ojalà que sigui així. Ojalà que sigui d'aquesta manera.
Jo crec que en fi, tampoc no puc fer una anàlisi concret de la situació geopolítica i estratègica d'Argentina, diguem, no? Però sí que tinc unes quantes consideracions que vaig... penso, no? Ahir a TV3 feien el programa aquest, l'últim de la temporada, d'Economia en Colors, anava sobre la cooperació al desenvolupament i Sara Martín ens explicava què és el que havíem de fer i què és el que no havíem de fer en relacions al desenvolupament de l'Àfrica, diguem, no? I una miqueta és el que passa a Sud-amèrica, diguem, no? Que el Sala Martín tenia molta raó quan deia que no podíem anar a fer classes de com s'havien de desenvolupar perquè això anava en contra del seu desenvolupament, diguem, no? I que podia tenir conseqüències negatives, no? Què vull dir amb això? Que és que, en certa manera, Sud-amèrica ha sigut o és el pati al darrere d'Europa, no? Amb moltes coses, jo crec, no? I una de les qüestions importants a tocar és la gestió dels seus recursos naturals, no? I aquí, empreses espanyoles han anat a explotar els seus recursos naturals, no? I aquestes empreses espanyoles, i allà Lourdes se'm posarà les mans al cap, s'estranyen quan els governs diuen no, perdona, és que els recursos naturals els gestionem nosaltres, els extraiem nosaltres, els...
Telefònica. Nova...
Repsol...
No, però n'hi ha d'altres que van a fer serveis.
Sí, van a fer negoci. O van a colonitzar, en certa manera, models europeus a Sud-amèrica, no? Mira, vosaltres sud-americans...
Milloren les comunicacions, van bé.
Sí. Vosaltres sud-americans que no teniu prou capacitat de fer el que feu, o teniu empreses petites, no patiu, que nosaltres, empresa gran, venim aquí...
Com aquí, venen altres.
I desapareixeran les... Sí? Quantes empreses sud-americanes grans estan...
Jo no dic sud-americanes, dic empreses grans. És que si les empreses ja no són de països, les empreses
són
globalitzades. Correcte.
Sí.
I van on no, els hi convé.
El tema és que hi ha una sèrie de països que tenen molts recursos naturals i estem explotant els seus recursos naturals molt per sobre les nostres possibilitats. com a persona de les nostres possibilitats.
Estàs parlant no concretament de Repsol Butano.
No, no, estic parlant també de l'explotació.
La companyia de gas.
Potser segurament no tant a l'Argentina, però estic parlant doncs, de l'explotació de, en fi, de l'Amazones i d'una sèrie doncs, d'espais a costa d'aquells doncs, països, diguem. No? Llavors, també hem de tenir molt en compte què és el que apostem en aquests països i què és el que no apostem, o en tot cas, deixar-los fer del tot i pagar-los el que paguem aquí pels seus serveis, perquè tu truques al 1004, a veure qui et sortirà contestant-te.
Sí, no? No, llavors, i tota la informàtica es fa des d'Índia, sí, o gran part de la informàtica.
Per tant, potser el que hauríem de fer des d'aquí és començar a pagar les coses doncs, el que valen.
Acabar con el hambre en el mundo.
Escolta, hauríem de començar a pagar el que ens costen les coses d'aquí, perquè mentre anem a buscar les coses de fora, les estarem explotant.
Pues no, perquè allà, perdona, aquí tu pagues un lloguer d'X euros, allà pagues la meitat o menys.
Llavors,
el cost real de les coses.
I acabo la meva explicació i amb això tanco el cercle des d'on començava, diguem, no? Que és que en el moment en què diem no, és que ja està bé que els hi paguem una mica, en fi, 4 duros, diguem, perquè d'aquesta manera els traiem una mica de pobresa i tenen una mica de recursos, etc. Estem fent de pares protectors, mira, pobrets, els contactem aquests serveis. I és justament el que no s'ha de fer, per exemple, a l'Àfrica, diguem, no? L'Àfrica s'ha de desenvolupar perquè mentre Sala Martín deia se'ls ha deixat fets, etc., doncs hi ha una sèrie d'empreses doncs, que exploten el 100% doncs, en fi, els recursos naturals i humans doncs, de molts països de l'Àfrica i en certa manera doncs, també de Sud-amèrica. No? Per tant, jo crec que en fi, hem de fer una anàlisi global de com està l'economia i a més, en fi, i suposo que ara en parlarem també, però amb tot el que està passant la psicosi aquesta antiterrorista doncs, d'Europa, etc. Jo crec que la situació estratègica, geopolítica, diguem, del món canviarà i canviarà molt. I ahir vaig llegir un article, i amb això sí que acabo, que parlava doncs, de la guerra dels 30 anys a l'Iraq, bueno, a l'Iraq i a l'Orient en general, diguem, a l'Iraq i a altres països. I jo crec que anem cap aquí, diguem, no? Anem cap a una escalada de tensió, en fi, brutal, per entre mil cometes, com deia també l'Eduard, l'esquerra, mil cometes de francesa, que bé, per una vegada per darrere, doncs, per una sèrie de gent doncs, que apreten i apreten molt i que arribaran al poder i, en fi, calcem-nos el dia doncs, que la dreta, extrema dreta doncs, europea, en fi, arribi als grans governs d'Europa, no? Per tant, en fi, jo crec que tot això tot plegat doncs, canviarà i canviarà molt.
En aquest sentit, Bèlgica continua avui aturada, diguéssim, diria que han allargat el tema de la seguretat, per exemple, al metro, sí,
i escoles
estan amb la cerca i captura, doncs...
No sé si ho he sentit malament, o deien que potser ja havien aixecat el tema, havien detingut a dues persones, però la veritat és que ha sigut una notícia, no estava confirmada, crec.
Jo avui a les 8:44 encara els mitjans digitals deien que Bèlgica, Brussel·les, continua paralitzada en la cerca doncs, d'una de les persones d'intentar localitzar el Salah Abdeslam. I deia, doncs sí, la situació a Europa geopolítica canviarà moltíssim i sobretot en relació a la seguretat internacional i als pactes. Ahir l'Albert Rivera deia en l'entrevista de la Sexta que si França demanava ajuda a Espanya en els atacs contra l'estat islam, contra l'ISIS, des del seu punt de vista, i ja parla ell en clau de claus, és a dir, del que ell podrà o no decidir el dia 20 de desembre, i estaria absolutament d'acord en embarcar-se en una història així similar.
Ell s'apunta com a voluntari per anar a lluitar?
No, ell no.
És que ara m'havia xocat, això.
No ho sé. A part d'altres coses, que ell va dir, atenció, això també és un dels titulars de l'entrevista que em va semblar molt interessant, ja veurem si passarà igual que amb la CUP, però diu que ell no donarà suport a una investidura del Mariano Rajoy. Ja ho veurem. El 20 de desembre, ho dic perquè amb aquestes contundències, vull dir que, per exemple, ho hem vist amb la CUP, que s'ha mantingut, de fet, doncs no s'ha pogut investir Artur Mas en aquesta primera volta, ho esperarem si canvien o no, però de moment ja han allargat això. Albert Rivera, de la seva banda, diu una cosa similar ahir, a part doncs, d'aquestes implicacions i del suport o no que obtindran a nivell estatal, i del poder que tindran o no el Congrés espanyol.
Hi ha gent que es pregunta què podem fer contra aquests atemptats. Doncs, per cert, que ahir m'han explicat, diguem, aquesta teoria, diguem que els atemptats de París no era el que volíem fer, sinó que l'atemptat gran era l'avió doncs, rus que va caure a Egipte, diguem, no? Però com que evidentment doncs, hi ha morts que compten més que altres i els morts russos compten menys que els morts francesos, doncs van haver doncs, d'això, no? Jo crec que molta gent que es pregunta, no? És que això és molt internacional, què podem fer? Doncs sí, jo sí que sé què pots fer. Pots no votar a la dreta i a l'esquerra, entre cometes, un altre cop, en aquest cas espanyol, el 20 de desembre, no? Perquè hi ha gent doncs, que ja ha dit que anirà a la guerra, no? Que ells anirien a la guerra, que ells estarien en una coalició internacional, doncs en fi, molt bé. Doncs anem fent guerres, anem posant doncs, recursos militars... en fi, a l'abast doncs, de les grans potències doncs, i en fi, així anem fent una escalada doncs, de violència i de tensió, i així ens ha anat en els últims 10 anys al món en general, i així ens anirà, en fi, ens seguirà anant els propers anys, per tant, anem fent.
Va, deixa fer una propaganda una mica. El Cugat Cat, el dissabte jo vaig penjar un article d'opinió que es titula La categoria dels morts. Deixem-me que ho digui perquè clar doncs, i doncs, seguint amb aquesta línia de la categoria dels morts, el que deia precisament és això, o sigui, un mort de París és igual que un mort de Beirut, no ens veiem creu. De totes maneres, a veure, vivim tots plegats, i m'hi poso jo el primer, en un món que està muntat sobre uns eixos d'hipocresia absoluts, i la hipocresia absoluta comença quan es reuneix el G20, per exemple, dic el G20 com podia dir el Consell Europeu, i per parlar de com solucionem el problema que s'ha suscitat a partir d'aquests atemptats a París, que com tots sabem no comencen a París, sinó que ja portem, abans apuntaves aquesta guerra d'Iraq, Iraq-Iran en aquell cas, vull dir que això ja és molt antic i ens podríem remuntar doncs, a l'imperi otomà i ens podríem remuntar, ens hi podríem tirar molt enrere. Però clar, com passa sempre amb segons quines coses, hi ha uns elements desencadenants que no es citen massa, no es diuen. Quan es reuneixen els del G20, d'aquests 20, n'hi ha 15 que són els que fabriquen les armes del món. Per tant, són els venedors de les armes que fan que existeixi una guerra, que reuneixen per veure com la solucionen. Escolti'm, és molt fàcil. Ja sé que si diuen això, des de fora es pot dir demagogia pura, molt bé, però sóc un demagog. Vale, ho accepto. Per què? Perquè els que estan fabricant les armes, encara que diguin en alguns casos que les venen a algú i que no saben després on aniran a parar, saben on van a parar, perquè el Kalashnikov número 114.844 BC, que té una referència concreta, es pot saber a on s'ha fabricat del món. Ha anat indirectament fins allà? Doncs, probablement, però, per tant, deixem-nos de històries. La guerra que s'està produint en aquest moment, que en el fons podríem dir que és una tercera guerra mundial, fins tranquil·lament, la diferència són característiques diferents de la dels fronts. Abans hi havia fronts i ara no n'hi ha. La Primera Guerra Mundial...
La primera va ser molt diferent de la segona, i la tercera serà un diàmetre
molt posat a la segona. Ara no hi ha fronts, ara hi ha doncs, diferents activitats. Doncs està fet. La fabricació de l'armament l'any passat va pujar un 16,5%. Va augmentar un 16,5%. I els països, insisteixo, que fabriquen són pocs. Són relativament pocs. Els conductes, les per on circulen, són relativament poques.
I Espanya està allà, diguem-ne.
I a més a més, les mateixes màfies que estan venent tot això indirectament, i estan comprant el petroli, precisament l'estat islàmic, i saben on surten dels pous. Per tant, seria molt fàcil, i espero que no, bombardejar aquests pous. Perquè saben on estan geogràficament. No hi ha cap problema. Per tant, amics...
Però si va ser França fa unes absoluta. Setmanes que va vendre no sé quantes armes a Aràbia Saudita, i ja sabem on surt el finançament d'estat islàmic o no? Clar. Perquè, clar, També...
El finançament de l'estat islàmic...
No és l'Aràbia Saudita, són unes fundacions. És igual, escolti'm, digui un nom que
vulgui. Clar, exacte.
Mireu, deixeu-me dir unes quantes coses, no? Perquè, sobretot, els que voleu la pau al món, eh? Jo també, Però,
ara m'hi he recuperat,
Dic, aviam per on va la Lourdes, els que voleu la pau al món, dic, home.
No, bueno, jo vull la pau de futur, val? Jo vull la pau
del
de
present,
futur.
També.
Però de vegades diuen, el que deia era César, no? Si vols pau, sí, prepara per la guerra. Vau veure fantàstic, el programa de 30 fantàstic. Minuts? Vau veure el programa de 30 minuts? Sí, sí. Aquests que volen la pau, no volen la pau per aquelles dones? No volen la pau per aquelles dones que amb 9 anys la segresten?
Què passa amb els danys col·laterals, Lourdes?
Aviam, danys col·laterals... Per els danys col·laterals s'ha d'afrontar o no? Aleshores, és igual. Com que hi ha danys col·laterals, deixem
per tant,
que les
per
dones
tant, perdona,
siguin
perdona,
violades...
Perdona'm, els innocents francesos...
I no són innocents,
per mi,
les persones aquestes que les violen...
Evidentment que són innocents.
Doncs, i no han de fer
quan
res.
Quan es bombardeja,
no
quan hi ha un cotxe bomba, a Beirut, hi ha 200 morts...
Soc la primera, sí? Soc la primera que condena i, a més, que em posiciono. Però hem de permetre, doncs, que perquè no tinguem aquí lío ni mal de cap, es produeixin aquestes bestialitats que es produeixen, gent que s'hi tallen...
Per
el programa de 30 minuts. Llavors, quan diuen, hi ha uns països que fabriquen armes. Sí, fabriquen armes perquè de vegades una arma serveix... Encara que només sigui per ensenyar-la.
Ah,
per...
fantàstic.
Sí. Molt bé, sí, molt bé. Sí, fantàstic. Per... Amb aquesta gent que maten a la gent d'aquesta manera, se'ls ha de dir
escalada,
que darrere hi ha gent que protegeix els innocents.
Escalada de violència.
Hi ha gent que protegeix els innocents.
15 segons, si vols, per acabar, va. Ens hem de repartir, Lourdes.
Volia parlar també del tema financer.
No, jo penso que el que diu la Lourdes, aviam, jo no estic gens d'acord amb el que passa amb l'estat islàmic i amb les dones i tot això, jo no estic gens d'acord. Però això és un altre tema.
No,
és el tema que es pot acabar l'estat islàmic d'una manera molt més fàcil que...
Doncs ho deixem aquí.
Pues per favor, vés a imposar-ho. Vés a imposar-ho. Vull, clar, si tu saps...
El gall del monestir.